Cadena Ser Catalunya.
Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casa.
Amb l'aplicació de la Cadena Ser. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER, Cadena SER, i busca SER Catalunya. SER Catalunya. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat, i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter. @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio. I contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SER Catalunya. @SerCatalunya. Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena SER a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la SER amb la millor experiència d'àudio. Cadena SER. La força de la conversa.
SER Catalunya. La força de la conversa.
Llapis de memòria.
Should I stay or should I go? If you say that you are mine.
Amb Jordi Manau.
I'll be here till the end of time.
Bona tarda a tothom, benvinguts un divendres més al rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana, que comencem amb un convidat il·lustre, ja que vam tenir l'honor de connectar les cançons d'un dels grans actors d'aquest país, com és Juan Diego Botto. El Juan Diego va néixer a Buenos Aires, però amb només 3 anys va arribar a Espanya juntament amb la seva mare i les seves germanes, fugint de la dictadura argentina que poc abans havia assassinat el seu pare. El que és clar és que ell du la interpretació a la sang, perquè és fill d'actors, de fet la seva mare és la fundadora de la prestigiosa escola d'actors Cristina Rota, i tant ell com les seves germanes ho han mamat pràcticament des que van néixer. Per això no és pas casualitat que quan era un adolescent i escoltava cançons com aquesta que està sonant dels The Clash, el Juan Diego ja estigués 100% focalitzat en aconseguir el seu propòsit de convertir-se en actor professional.
En bucle,
sí, en bucle. O sea, lo que me, este disco lo que me tenía un amigo en el instituto que se llamaba Carlos, que luego ha sido un gran matemático, que era pues las Dr. Martins, pantalones metidos en las botas, camisetas de los Clash recortadas en los brazos, la chupa vaquera, y bueno, pues entré en el punk muy muy tarde. O sea, cuando el punk ya estaba totalmente desaparecido, pues en los 90, pero entré a muerte.
¿Y entras abans al punk o a Federico García Lorca?
Hostia, no, Lorca, paradójicamente entré mucho antes que el punk. Yo leí la primera cosa de Lorca, pues robé un libro que tenía mi madre por ahí, que eran las obras completas de Aguilar, de Federico García Lorca, y al azar lo abrí y empecé a leer unos poemas que me gustaron muchísimo.
Sí, de primeras ya te va a flipar.
Sí, sí, sí. O sea, yo leía aquello, no es que entendiera mucho, pero me parecía asombroso, tan asombroso como para seguir leyendo. Y bueno, algunos quería aprendérmelos de memoria porque me impactaban. Y a partir de ahí pues empecé a tener fascinación con Lorca.
Una fascinació que queda reflectida a l'espectacle Una noche sin luna, que feies fins fa què? Fa poc, fa dos anyets o així. És el més bèstia que has fet mai? I mira que has fet coses.
Posiblemente, sí. Yo creo que, desde luego, es la experiencia profesional más satisfactoria, yo creo que de mi carrera. Creo que es de todo lo que he hecho lo que más he disfrutado y lo que más me ha devuelto. El teatro tiene esta cosa de que el espectador está ahí, ve su reacción en el momento, la compartes, es una cosa que compartimos, los que están ahí abajo y el que está ahí arriba, bueno, en este caso un monólogo. Y lo que me ha devuelto el espectador en la sala y luego después los comentarios que te hacen y la sensación, la satisfacción de hacer algo que yo disfrutaba y a la vez que sentía que tenía un sentido, que merecía la pena contar aquella historia, es posiblemente la experiencia profesional más gratificante de mi carrera, sí.
Em flipa que, clar, la gràcia de ser actor del teu ofici és que pots fer una cosa tan artesanal com Una noche sin luna i després pots ser Silvio Luna,
sí,
que és aquest dictador, no?, que surt, sí, sí, a Esquadrón Suicida, que serien com els pols oposats de la interpretació.
Totalmente. Una cosa es teatro y es una cosa, pues sí, muy artesanal, muy hecha a pulso, producida por nosotros, y lo otro es una superproducción de Warner inmensa, una película de James Gunn con un presupuesto más grande que el Ministerio de Cultura de España. Y
supongo que por ahí irán los tiros.
Bueno, no, sí, exagero poco, ¿eh? Desde luego mucho más que el presupuesto de cine español de todo un año, sin duda. Pero fue muy divertida, ¿eh?
Claro, te vas a
muy
pipa,
divertida,
¿no?
Sí. Es como un viaje a Disneylandia, es muy divertido. O sea, hay unos estudios con unos decorados espectaculares, los medios, los que quieras, el reparto era una maravilla, o sea, muy, muy divertido.
O sigui, tu ho vas agafar per això, per anar una estona a PortAventura.
Hòstia, és que és una cosa que no... Si te dan la oportunidad de vivirlo, merece la pena vivirlo. Yo me lo pasé muy bien, y de hecho, una cosa así volvería a hacer encantado. Porque, sí, era como eso, pues, que te inviten al Parque Warner. Dices, hostia, pero qué divertido es esto, ¿no? Y ahora, bueno, como jugar de pequeño, ¿no? Y ahora viene un monstruo y te dices, hostia, el monstruo, venga, vamos a jugar que viene un monstruo.
Crec que la primera experiència que tens amb Hollywood és amb 17 anys, quan estàs a Nova York, que fas a Colón, amb Ridley, sí, Scott.
Sí.
Que tu feies de fill de Gerard Depardieu,
sí,
que era Colón.
Sí, sí, sí.
Aquí, històricament, el Ridley no es va mirar molt, eh?
Bueno, francès, ¿por qué no? Sí, esa fue la primera experiencia. Fue también muy espectacular en un rodaje. Yo nunca había visto una cosa tan grande. Y con un equipo tan inmenso. No, la película quedó más o menos, pero bueno, Ridley Scott sigue siendo para mí uno de los mejores directores de su generación.
I després arriba Històries del Cronen.
Sí.
Que tu tens 18 anys.
Sí.
Tu recordes el moment que et diuen vols fer el protagonista,
sí,
Carlos, Històries del Cronen?
Hombre, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba haciendo una obra de teatro con una compañía de teatro independiente que teníamos en un centro cultural en Casa Dios. ¿Eh? Y terminamos de la función, estábamos recogiendo la escenografía para meterla en la furgoneta y el bedel viene y dice, ¿alguno de ustedes se llama Juan Diego Botto? Digo, sí, yo.
Presente.
Entonces dice, tengo una llamada. Claro, no había móviles. Entonces, bueno, cojo el teléfono y me dice, hola, soy Moncho Armendáriz, que yo había hecho como 600 pruebas, pero no sabía si me iban a dar el papel o no. Y nada, que me gustaría quedar contigo en la Plaza Santana, en la cervecería alemana de la Plaza Santana. Entonces metimos todo en la furgoneta corriendo, todos mis amigos, pues la compañía de teatro, me llevaron hasta allí.
Tots a una, ¿eh?
Tots a una. Y se quedaron esperando fuera a ver qué te ofrecía. Y nada, Moncho me dijo, quiero que seas Carlos, el protagonista de Historias del Cronen. Y vamos, o sea, felicidad absoluta. Yo no pisaba el suelo.
Y guapatame es la película.
Eso no se podía saber, pero sí. Sí, fue un exitazo, sí.
Que un éxito así en 18 años, ¿cómo es digereix?
Bueno, es complicado, pero yo creo que tuve la suerte de... Yo creo que aquí es donde jugó a mi favor el venir de una familia que conocía el medio, ¿no? Porque me ayudó a poner las cosas en perspectiva, a decir,
Marlon Brando baja.
Claro, baja. O sea, esto no significa que esto vaya a ser así siempre, esto no significa que ya estés, ni que hayas conseguido nada, es un paso importante, pero me ayudó a poner las cosas en perspectiva, a relativizar. De todas formas, es bueno, una cosa que te lleva un tiempo a digerir, ¿no?
I que a més, amb 18 i les històries del Cronen, però és que amb 20 és Martinatge.
Sí, pues dos años después, sí, sí.
Projecte guapíssim, entenc.
Sí, 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 sí. Projecte maravilloso. Yo recuerdo que yo había salido del cine de ver una película de Adolfo Aristarain, que Un lugar en el mundo se llamaba, yo no había parado de llorar y como a los días recibo una llamada de mi agente que me dice, tenemos un guión de Adolfo Aristarain. Digo, no puede ser. Y lo leí y me pareció espectacular. Y ahí me metí en Martinatge, que además era la primera vez que yo...
¿Fas argentí?
Sí.
Claro.
Y que volví a Argentina trabajando. Fue muy importante esa película para mí.
A tu et passa com l'Ernesto Alterio, que ens explicava que segons amb qui parli se li modula l'argentí?
Sí, claro.
Sí,
sí, sí, sí, inevitablemente, sí, sí. Y si hablo con mi madre me salen cosas, y eso que mi madre lleva aquí toda la vida, pero... Y si, desde luego, si voy allí también...
Sí, sí, a casa dels Boto, su maché, tal, o sea, surme las expresiones.
Bueno, ahora mismo es raro, o sea, es como un castellano con frases y giros argentinos. Sí. Pero, por ejemplo, yo a mi madre no le puedo llamar de tú.
Es vos, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. O sea, no se me ocurre decirle tú a mi madre. Es lo que hablamos en casa es una cosa muy rara.
Es un idioma que os he inventado vosaltres,
sí,
¿no?
Es un híbrido entre una cosa y otra.
Espartino, ¿no? Es
sí,
una cosa
totalmente, exacto, sí.
Y als mundials de futbol amb qui es va en aquesta casa.
Bueno, mira, yo cuando era pequeño tenía un sistema infalible que era iba con España hasta que la eliminaban, entonces luego iba con Argentina.
Vale, está bien.
Ese sistema dejó de ser infalible en un momento dado. Entonces, bueno, normalmente vivo en España, digo, si caen, bueno, digo, pues ahora me queda Argentina. Y a veces voy con Argentina, digo, bueno, si caen, me queda España.
Que no se enfrontin entre ellas.
Ha pasado poco, ¿eh?
Y si pasa, aquí tens el debat.
Bueno, si pasa...
Bueno, pero claro, es que la selecció argentina, a la que tinguis un mínim d'ADN argentí, allò va cap allà.
Sí, aparte es un juego muy bonito, y es como que el país lo necesita más. Pero bueno, si pasa es jugar a ganador. Te quiero decir que, bueno, sea quien sea, sigo en el juego, ¿no?
Pero el Mundial el va a celebrar.
Sí, hombre, sí. Claro, muchísimo, muchísimo.
I suposo que com a hispano-argentí que celebra el Mundial d'Argentina, aquesta música que està sonant, si et poses els auriculars, també la reconeixeràs ben aviat. Juan Diego,
esto es Adiós Nonino, esto es Piazzolla, Astor Piazzolla. Para mí la versión más hermosa, poética y sofisticada del tango.
¿Tú recuerdas la primera vegada que vas a Argentina?
Que vuelvo, sí, claro, hombre, lo recuerdo perfectamente.
Que tornes, porque cuando naces allá, pero que tornes tú.
Sí,
y
lo recuerdo perfectamente.
Y...
Sí, 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 fue en el 90. Yo tenía 15 años y volvimos. A mis hermanas y a mí, bueno, a María y a mí, nos llevó mucho tiempo tener pasaporte español, tener la nacionalidad. Y cuando tuvimos pasaporte español, pues pudimos volver. Mi madre no quería que volviéramos hasta que no fuéramos ciudadanos españoles. También porque por la forma en la que salimos, no era tan sencillo el retorno, ¿no? Legalmente. Y yo tenía 15 años. Cuando volvimos. Fue un viaje muy, muy bonito.
Claro, bueno, supongo que es anar a l'origen, ¿no? A las arrels de todo.
Y ver familia. Para mí, mi familia hasta este momento eran mi madre y mis hermanas. Éramos una familia de cuatro personas. Y de repente descubrir que había muchísimos primos y tíos y bueno, que teníamos mucha familia allí y bueno, y también poner rostro a nombres que mi madre nos había ido contando, a calles que mi madre nos había ido relatando. De repente fue muy, muy bonito, muy impresionante y bueno, yo siempre he mantenido el empeño de no romper el vínculo con mi país de origen, ¿no? De mantener mi identificación con Argentina, mi argentinidad, mi vínculo con mis raíces, para mí es muy importante.
Per tant, entenc que segueixes de prop l'actualitat d'Argentina. Com ho veus?
Fatal.
Sí?
Fatal. Muy mal.
Però tu pots entendre que un tarat com Milei hagi arribat fins allà? Que se l'hagi votat?
Hombre, entender se puede entender porque uno tiene que hacer el esfuerzo de entender la realidad y nada sucede porque sí.
Claro, es la inoperancia de otras que la han portado allá.
Evidentemente, o sea, son años de cosas que están funcionando mal y de discursos que se han permitido que se vayan, bueno, pues dejando penetrar hasta llegar a esta barbaridad donde, bueno, yo creo que un alto porcentaje de gente que votó a, bueno, pues que se queme todo y empezamos de nuevo, ¿no? Y también mucha gente que realmente pensaba que las cosas económicamente iban a mejorar y que el discurso de Milei, siendo economista, y esta voluntad de la motosierra, bueno, pues iba a recortar sobre los que más tenían y no sobre lo que ha sido y está siendo, que es sobre los que menos tienen, como pasa siempre. Sí. Yo me acuerdo cuando estuve allí, antes de las elecciones, que Milei había prometido, una de las promesas electorales que hizo era dolarizar, y la gente, mucha gente, se pensaba que eso implicaba que su sueldo, que estaba en pesos, se iba a
pasaría a dólares.
Claro,
claro, que 100 pesos iban a ser 100 dólares.
Evidentemente, dolarizar no significa eso y implicaría una devaluación atroz, que por eso no la ha podido hacer. Más allá de que donde se ha hecho ha funcionado muy mal, ¿no? Pero esas cosas las puedo llegar a entender. Hay cosas que me cuestan más. Por ejemplo, el negacionismo de la dictadura, ahí no hay vuelta que darle. O sea, cuando alguien está loando a los militares de la Junta Militar Argentina, Videla y Adláteres, la Argentina sabe lo que pasó. En Argentina se sabe lo que pasó. Eso no se puede disimular. Y eso sí me cuesta más y me duele. Y me duele las barbaridades que está haciendo Milei en estos tiempos y los recortes y los insultos y la agresión para los que menos tienen, que son al final los que más sufren.
Llapis de memòria amb Jordi Manau. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Continuem rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del cofundador de la Kings League, el també guionista, realitzador i extreballador d'aquesta casa, l'Oriol Querol. Amb l'Oriol vam parlar una mica de tot, des de com es va idear la Kings League juntament amb el Gerard Piqué a com va ser l'experiència de dirigir el documental Match Day centrat en el dia a dia del vestuari del Barça durant la temporada 2018-2019. Però abans de tot això, al seu llapis vam trobar aquest tema de Bob Dylan i a continuació l'Oriol ens explica per què el va incloure entre les seves cançons. Hurricane de Bob Dylan és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Oriol Querol, un tema que té darrere un historiot sí. Increïble sobre el boxejador Hurricane Carter, no sé si ho dic bé.
No sé.
D'uns crims, no?, que el van sí. acusar, que després es va veure que ell no va ser. El Bob Dylan va fer aquesta cançó. Després
sí, jo no la coneixia, la vaig aprendre arran de la cançó. Com està explicada aquesta cançó és espectacular. Com està explicada la història dins de la cançó és espectacular. L'he triada potser en contra del criteri que m'estava autoimposant de no posar cançons que hagin sortit abans, que òbviament segur que algú l'haurà portat algun dia aquesta, però...
Alguna vegada, però tampoc et creguis. Però alguna.
O sobretot Dylan. O sí, Dylan sí. I Springsteen, i una mica els Beatles, però no tant,
molt, sí.
Són els que a mi em connecten més amb el meu pare. I a Bob Dylan el vam anar a veure el 2008, aquest estiu, abans d'això que estava explicant abans, a Andorra, perquè a mi, jo em vaig obsessionar amb o Springsteen o Dylan alguna vegada a veure'l amb el meu pare, en concert. I, bueno, tinc molt a vegades aquests projectes i de cop vaig veure que venia, després ha vingut altres vegades i hagués sigut més fàcil, i ha vingut al Poble Espanyol i
l'ànima de festa, eh? En Bob.
Això anava a explicar, justament aquí anava, que el record és espectacular perquè era un dia, era el 2008, jo sé perquè era l'Eurocopa que guanya Espanya i era el dia contra Itàlia, que devien ser quarts de final, en penals, bueno, jo estava pendent del partit i tal, però tocava el concert i va ser un escàndol de concert, perquè aquest senyor va sortir allà, no li importava una merda qui hi havia, no va mirar el públic en cap moment, donant l'esquena, una cosa terrible, acaba la cançó i se'n va, li és igual tot, no segueix cap melodia, o sigui, no pots cantar les cançons perquè ho canvia tot. Jo crec que tot està construït en base a posar a prova la gent i dir, a veure si us atreviu a tornar algun dia.
Has vist la pel·li?
No encara, és que tinc dos nens i
pots entendre coses, eh?
Clar.
Pots entendre que aquest senyor potser és així.
Clar. I em seguirà fascinant exactament igual la figura, o sigui, a mi Bob Dylan és una de les fonts d'inspiració a molts nivells, eh? A nivell cultural potser diria que és la figura més transcendent que a la qual he tingut jo accés. Segurament hi ha d'altres, eh? I després, si vols, parlem d'una que segurament l'he posat a nivell més local, però
Antonio dir,
no, Guillem Gisbert,
Gisbert.
Estic pensant, sí. per altres motius
arribarà,
però bueno, que també m'hi recorda perquè l'últim disc del Gisbert té una cançó que és molt Dylan, que No l'he llegit entrevistes, però estic absolutament convençut que ell ho deu dir, que és una mica l'estil i que busca això. I no sé, em porta una altra època, això, postadolescència probablement ja més adulta, però vaig tenir èpoques d'escoltar moltíssim a Bob Dylan jo, i fent molt l'esforç d'estudiar el perquè de les lletres i el perquè explicava les coses. Tinc un llibre preciós de lletres del Dylan, i ara fa poc una amiga em va regalar pel meu nen, un pel gran, que és el que encara que ja li puc llegir llibres, un llibre adaptat per explicar històries del Dylan, i em fa molta gràcia perquè tinc el meu fill ara que parla, no molt, però parla, i va dient Bob Dylan, com jo a vegades el miro pensant, hosti, no sé si t'agradarà, però m'encantaria que t'agradés,
perquè el
triple salt generacional aquest,
el Gael
és el meu fill gran, l'Aran és el petit, el Gael té 3 anys ja i xerra moltíssim i és molt capaç d'entendre moltes coses i escoltem música junts també, però sí, em porta molt això, una època de no sé, de molta inquietud cultural per part meva.
El teu pare segueix la Kings League?
No, pregunta molt. La meva mare sí, la meva mare la segueix moltíssim. La setmana passada va estar allà al pavelló veient-ho. I la meva mare és un molt bon exemple de transició cap a un model de contingut que no li hagués interessat mai, però que ha fet l'esforç, no només amb això, sinó amb tot el que jo he fet, ho ha seguit sempre tot molt. El meu pare també, però a la seva manera potser li costa una mica més, però la meva mare està molt més vinculada a les xarxes i té molt més accés, és molt més digital en aquest sentit, i la meva mare de la Kings League ho sap tot, segurament sap moltes més coses que jo d'alguns temes i de polèmiques que ja no estic amb el dia a dia perquè estic amb altres països i Espanya no ho controlo tant el que està passant.
Del xup-xup, eh?
Sí, exacte. Però sí, fa... És curiós perquè és m'ha passat molt amb els meus pares, que generacionalment el meu pare em va tenir amb 40, són més grans de la mitjana, diguéssim, els meus pares, generacionalment, més enllà de projectes concrets que hem fet. És veritat que sovint costa trobar temes en comú, i amb els meus pares, òbviament ara els nens ho faciliten molt, perquè ja és un tema del que parlem cada dia, i el Gael els truca, i ha servit molt per unir-nos a tots. Però després n'hi ha d'altres que, curiosament, gràcies a l'esforç que han fet ells d'involucrar-se en projectes meus, i la Kings League és un d'ells, amb la meva mare ja puc parlar-ne molt, de la Kings.
Que entenc que tu el Gerard Piqué el coneixes arrel de Match Day?
Sí, per això Match Day neix això, l'estiu del 2018, amb la idea només... Sonava molt... En aquell moment vam tenir la idea d'anar a buscar algun club de primera. I
jo començava a parlar.
I de cop dic, bueno, pues, jo què sé, vivim a Barcelona, coneixem a tothom, coneixem el
president. No hi ha res a perdre.
Maria Bartomeu.
Que se'l troba al Vaticà un dia.
Correcte, el Jordi Diego el veu i li menciona per primera vegada, munta una reunió i la setmana següent anem a veure'l. En aquell moment apareix el Gerard també, que estava tenint la mateixa idea en un altre lloc, amb Cosmos Studios, que era el vehicle de producció audiovisual que després jo vaig dirigir, però que en aquell moment no tenia projectes, i junts tenim aquesta idea, i amb aquell buit de això qui ho fa, doncs em vaig posar a dirigir-ho jo, i fins al final, un any després, vam estrenar, i va ser una muntanya russa espectacular, però que em va permetre, entre moltes altres coses, fer un gran projecte dirigit per mi, que òbviament em va fer un salt professional important, però també conèixer el Gerard.
Química immediata entre vosaltres?
Sí, vam treballar molt bé des del principi, i el tema és que ens assemblem molt. Algunes vegades ho hem parlat, amb això, amb la manera d'afrontar les coses, cosa que a vegades ens ha fet tenir el problema de que ens manquen coses a les quals no hem estat interessats, o en les quals no hem estat interessat ni ell ni jo, i se les hem anat suplint d'altres maneres. Ara ja, per sort, el projecte té una dimensió molt més gran i òbviament totes les àrees estan representades per gent molt potent, i això ja tira pràcticament sol. Però sí, en aquell moment vam fer un projecte aquest molt bonic, que és el de Match Day. Vam començar la segona temporada de Match Day, que, bueno, no va sortir bé, i els dos vam decidir sortir del projecte a la vegada, i vam decidir quedar un dia per fer un cafè, i veníem els dos amb la mateixa idea. Els dos, ell va venir a proposar-me dirigir Cosmos Studios en aquell moment, i jo venia a proposar-li dirigir Cosmos Studios. I l'endemà vaig començar, vam fer una pila de projectes, després va aparèixer l'Ibai, vam començar a fer coses amb streamers, i vam entrar molt en aquest món. I, bueno, de totes les idees i projectes que van anar sorgint, el més gros de llarg ha sigut la Kings.
Què és el que més et va sorprendre del vestuari del Barça?
Clar, era un any que no s'assemblen res al d'ara. Jo conec gent al primer equip que encara mantinc relació i que poden explicar millor o fins i tot els companys d'esport, segur que en el dia a dia ho tenen molt vist, però no s'assemblen res. Ara hi ha un grup de nois superjoves que...
Clar, abans hi havia
jerarquies. Jo vaig fer la sèrie aquesta l'any en el que hi havia el mateix vestidor: Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Gerard Piqué, Coutinho, clar, sí. Tots els grossos. A més, ja portant molts anys...
Ousmane Dembélé, per allà.
Dembélé aquell any, sí, no? Tots. Arturo Vidal, que com a personatge va ser molt potent també. Era, no sé si l'últim, però un dels últims anys d'això, del concepte clàssic de vaques sagrades, amb moltíssim poder dins del vestidor, però tot compensat per una persona meravellosa que jo vaig conèixer aquell any i que he mantingut relació després i que ens va donar molt per la sèrie, que és Ernesto Valverde, que era fascinant de veure, perquè també un altre senyor, una altra persona molt interessada en la fotografia, vam fer de fet un capítol sobre la seva afició, molt bo, a més, molt bon fotògraf, i una persona que, bueno, es va trobar allà amb aquell món, amb primer any de Messi com a capità, amb gent amb, bueno, un soroll al voltant del Barça increïble.
I ell era d'un perfil baix,
sí, i ell molt no dialogant, ell no entrava al vestidor després dels partits, eren unes dinàmiques molt xules, i a mi em va portar dues coses. Primer, el que tu deies abans, la cosa infantil de digue-li tu amb aquell nen que estàs un any dins d'aquell vestidor i passant un any a tots els vols, a tots els hotels, a tot arreu amb els jugadors. I segon, doncs això, la capacitat de dirigir un projecte amb un pressupost ja bastant més gran, amb uns timings criminals, amb un grup de 40 persones que mai havien fet aquella feina, perquè ningú l'havia fet mai aquella feina, i tots et miraven a tu. Vaig aprendre molt, 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 molt aquell any.
És un documental, bueno, una sèrie documental molt interessant, però no sé si en el material eliminat encara és més interessant.
Es va destruir.
Entenc que hi ha coses que no podien sortir.
Es va destruir davant de notari, a més.
Davant de notari?
Sí, perquè... No sé si s'ha explicat mai això, però és una de les peticions que jo crec que de manera molt raonable van fer els jugadors per accedir a fer la sèrie, que és entrareu a tot arreu, és l'única manera de fer-ho, de fet, sí. Entrareu a tot arreu sense restriccions. Nosaltres posàvem micròfons a les taules, a sota les estovalles, micròfons els teníem repartits per tot el vestidor, càmeres fixes, càmeres mòbils, entràvem a tot arreu i, òbviament, vam tenir durant molt de temps un accés privilegiat a una intimitat que no era el motiu pel qual fèiem la sèrie. Volíem explicar històries de personatges amb uns arcs, en alguns casos complexes, i tocant temes molt íntims. Vam explicar la història de Luis Suárez i els seus fills i la relació amb el seu pare, coses que mai s'havien explicat i les vam explicar per primera vegada, però la condició per part d'ells era volem veure la sèrie. Estic molt orgullós de dir que la vam veure tots i ningú va demanar cap canvi i tots van estar contents.
Sí, i parties de la premissa de
que si haguessin volgut treure alguna cosa, haguessin tingut el dret de fer-ho. Jo crec que ja hauria, en aquella alçada, jo havia construït una relació com per haver-los convençut de deixar-les. I la prova és que en alguns casos hi ha coses que, vistes en perspectiva, és veritat que és curiós que ens deixessin posar, però que vam aconseguir que ens deixessin posar. Però també l'altre és això, que el material després es destruís i mai hi hagués un disc dur amb converses privades de l'any 2019 perdudes en un hotel de Liverpool. Òbviament és legítim.
O amb crits, que en un vestuari hi ha crits, sí, i en vestuari, sí, sí. En el vestuari del Tallà de Quarta Catalana hi ha crits, sí, imagina't, sí. Tu en un equip
d'elit. Estic molt orgullós perquè l'equip era molta gent, evidentment hi havia editors i material passant per les mans d'editors, de muntadors, de redactors, de guionistes, molta gent va veure moltes hores de material per poder triar els moments que havien de fer formar part al final de les trames. I tot va ser molt cuidadós i no es va arribar a filtrar mai res.
Llapis de memòria amb Jordi Manau.
ser que aquesta setmana al Llapis de Memòria la cosa ha anat de tangos, perquè a més del que va incloure a Juan Diego Botto, també vam trobar el que va triar l'Àngels Cobo. Ella és una de les grans expertes del sector de cures a les persones i precisament amb ella vam poder posar-nos al dia de quina és la realitat que viuen actualment, doncs, les cuidadores, el sector i el món de les cures.